sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. L'economia de l'església és notícia, especialment aquestes setmanes, coincidint amb el període de presentació de la declaració de la renda, ja que, com sabeu, aquesta acció d'obligat compliment per a tots els ciutadans, quan es fa en forma de declaració, inclou un apartat d'assignació tributària on està inclòs el sosteniment de l'Església Catòlica. Es pot marcar aquesta creu de forma voluntària, com també l'altre apartat, un altre 0,7%, que és el d'altres finalitats d'interès social. En aquest context, el Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola ha organitzat per aquesta setmana, dijous i divendres, una trobada amb els membres de les comissions diocesanes d'aquest àmbit. En parlarem a Ràdio Estel aquests propers dies. Més enllà del que s'hi tractarà i s'hi explicarà, és molt important recordar que aquest sosteniment és independent dels poders públics, encara que hi contribueixin en la gestió, i se sotmet exclusivament a la voluntat lliure dels ciutadans. Per tant, l'Església, podem dir que està ara més autofinançada que mai. Això sí, per estimular la contribució dels ciutadans, especialment dels catòlics, la mateixa Església ha enfortit aquest any en la seva campanya l'agraïment de moltes persones per ser beneficiades de la seva acció social i caritativa. Això no és només un treball intern per finançar els projectes de la mateixa Església, sinó un tresor i un capital social. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip i al Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa assegura en una de les respostes a preguntes de catòlics del col·lectiu LGTBI que Déu és pare i no renega de cap dels seus fills. Així ho diu en respostes el jesuïta James Martin, que es dedica a la pastoral amb aquest col·lectiu. I el Papa assegura que els avis són els artífexs de la revolució de la tendresa que allibera de la guerra. Ho diu en el missatge fet públic avui amb motiu de la segona jornada mundial dels avis que se celebrarà el proper 24 de juliol. Aquests i altres temes, com cada migdia, molt a prop de tu fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, avui parlem especialment d'economia de l'Església i ho fem després que l'equip de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana ha parlat amb el nou ecònom de l'arcabisbat de Barcelona, Carles Segarra, en profunditat. Amb ell hem repassat molts temes sobre els recursos i el potencial de l'Església. Per exemple, la pandèmia ha tingut un impacte molt negatiu tant en l'economia parroquial com en la diocesana, especialment l'any 2020, però també el passat, el 2021. Es van reduir significativament les aportacions dels fidels, així com els ingressos procedents d'arrendaments, i es van veure afectats també recursos que s'obtenien des d'altres fonts. Tot i així, l'aplicació del Pla Estratègic de l'Arcabisbat de Barcelona ha permès, i continua permetent, administrar els recursos d'acord amb les prioritats fixades en el pla. Carles Segarra ha recordat que la pandèmia continua present a nivell econòmic.
L'impacte que hem tingut ha sigut molt negatiu des del principi de la pandèmia. Potser ara està millorant una mica, però igualment encara no estem del tot recuperats. Llavors, això ha afectat tant l'economia de la diòcesi com de les pròpies parròquies. Val? Sobretot el tema de les parròquies, que també afecta la diòcesi, són les aportacions dels fidels. Els fidels no han pogut anar als centres de culte, no han pogut anar a fer les celebracions, i això s'ha notat en l'assistència i també amb els diners de les aportacions que fan.
A més, una pujada de preus de serveis no és mai una bona notícia per al qui ha de pagar. Tenint en compte això, per a l'Arcabisbat de Barcelona es contempla dins del pla estratègic l'opció d'intentar ajustar tant com es pugui aquests increments, centralitzant proveïdors i negociant tarifes comunes, tant per a l'Arcabisbat com per a les parròquies, entre altres gestions. L'ecònom Carles Segarra ha comentat que amb tot aquest panorama és encara més important el Fons Comú Diocesà, segons ha explicat.
Potser caldria millorar o fer algun canvi al Fons Comú Diocesà, però sempre hi ha dues línies amb les que hem de treballar perquè són realment l'esperit del Fons Comú. Una seria que tothom aporta segons les seves capacitats i tothom rep segons les seves necessitats, i aquest esperit s'ha de mantenir. I l'altre punt és que qualsevol canvi que es faci hem de tenir un ampli consens amb totes les parròquies. No es pot fer per lliure.
A més, els ingressos derivats de la X, de la declaració de la renda pel sosteniment de l'Església, es reinverteixen directament a l'Arxidiòcesi de Barcelona, bàsicament en el retorn a persones necessitades i a aquelles parròquies amb menys recursos i el pagament als preveres, incloent-hi el corresponent a la seva seguretat social. Aquests ingressos, encara que són molt importants, no constitueixen la principal font de generació de recursos en el cas de l'Arquebisbat de Barcelona. Les grans aportacions són les dels fidels via subscripcions, llegats, la jornada de germanor del novembre i altres vies. Carles Segarra ha dit que cal aconseguir donar més visibilitat a la tasca que fa l'Església en favor dels necessitats.
La campanya d'aquest any dona un pas endavant en aquest sentit. O sigui, ajudar l'Església vol dir no només ajudar les persones que poden anar a les celebracions, sinó també ajudar persones que donen testimoni de com socialment l'Església ha ajudat, no?, a estar, diguéssim, millor o amb ajuda que han necessitat en certs moments a part econòmica o d'assistencial. Al final, quan estem treballant o estem donant diners per sostenir l'Església, no parlem només dels temples, no?, que també hi ha una part de manteniment d'edificis, no?, de patrimoni. Estem parlant també de que amb aquests diners es fan molts projectes socials a les parròquies.
A l'hora de fer la declaració de la renda, també cal tenir present la possibilitat d'actualitzar la de l'any anterior o avisar el gestor. Així ho recomana Carles Segarra.
Abans de presentar-ho, s'ha de revisar bé per veure si han volgut posar la X, que la tinguin posada. En qualsevol cas, quan es té la renda l'any anterior amb la X, la següent, l'esborrany que arriba a Hisenda, també té la X. Però pot passar que hi ha persones que mai han prestat atenció i no saben que no la tenen posada, o persones que el primer cop que treballen i que presenten una renta no la tenen posada per defecte. Llavors, clar, és molt important que totes les persones revisin, no, la seva declaració de la renda.
Catalunya és la tercera comunitat que aporta ingressos al sosteniment de l'Església amb 33 milions, perdó, però, en canvi, és la penúltima en nombre de declaracions a favor de la mateixa Església. Actualment, a Barcelona, la X suposa un 19% dels ingressos. Carles Segarra ha explicat que, a banda dels canals tradicionals de finançament, com també són les col·lectes i les 4.500 subscripcions a l'arxidiòcesi, s'estan obrint ara alternatives adaptades a les tecnologies actuals.
Jo destacaria principalment tres mètodes que tenim. Un seria la pàgina web de la diòcesi, que és església.barcelona, on aquí dintre hi ha els diferents links per poder fer aportacions a cadascuna de les parròquies, tant a nivell individual com aportacions recurrents, és a dir, el que seria una subscripció. Un altre mètode que també s'utilitza tant a parròquies com al bisbat seria el Bizum. Algunes parròquies tenen un codi de Bizum per fer aportacions. Al bisbat, per exemple, tenim el codi 02155. I finalment tindríem també els terminals de targeta que hi ha a les diferents parròquies, que permeten pagar amb targeta les aportacions.
L'ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona, Carles Segarra, a més, ha destacat que l'arxidiòcesi necessita obrir nous horitzons per al seu sosteniment.
Crec que l'Arquebisbat de Barcelona, després del Covid i de cara als propers anys, ha de fixar tres grans eixos de treball. Les tres estan inclosos al nostre pla estratègic. El primer seria, com a més fonamental, seguir la tasca pastoral i la missió que té l'Església. El segon seria obtenir ingressos recurrents que puguin ajudar aquesta activitat ordinària, tant pastoral com la part social, i poder ajudar a les persones que ho necessiten. I, finalment, s'ha de seguir tenint una política de control i contenció de la despesa que ens permeti, amb els recursos que tenim, poder aplicar-los a les despeses que necessitem.
Aquests i altres temes, amb les reflexions de l'ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona, es poden trobar ampliats en l'última edició del Setmanari Catalunya Cristiana amb data de diumenge passat, 8 de maig.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Cinc minuts i mig seran les dues. Canviem de tema. El papa assegura en una de les respostes a preguntes de catòlics del col·lectiu LGTB que Déu és pare i no renega de cap dels seus fills. El jesuïta James Martin, que es dedica a la pastoral amb aquestes persones, acaba de rebre unes reflexions del pontífex després que havia enviat dijous passat una nota al Sant Pare en la qual li preguntava si estaria disposat a respondre algunes de les qüestions que acostumen a fer els catòlics gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Com a resultat d'una nota manuscrita en espanyol amb les respostes de Francesc, s'ha fet publica una petita entrevista que publica al web Outreach, la pàgina creada pel mateix James Martin. A la qüestió sobre allò que és més important que les persones LGTB necessiten saber sobre Déu, el bisbe de, sobre Déu, diu que, en aquesta línia de, davant del perill, que, Déu és pare i no renega dels seus fills, i que l'estil de Déu és de proximitat, de misericòrdia i de tendresa. Davant d'una altra pregunta, el papa diu que li agradaria que els qui són LGTB llegissin el llibre dels Fets dels Apòstols, on trobaran la imatge de l'Església viva. D'altra banda, davant del plantejament d'un catòlic d'aquest col·lectiu que hagi experimentat el rebuig de l'Església, Francesc expressa el seu desig que reconeguin això no pas com el rebuig de l'Església, sinó com el de persones de l'Església, perquè l'Església és mare i convoca tots els seus fills. A partir de l'exemple de la paràbola dels convidats al banquet, narrada en el capítol 22 de l'Evangeli de Mateu i en el 14 de Lluc, el Pontífex assegura que una església selectiva de pura sang no és la Santa Mare Església, sinó més aviat una secta. El juliol passat, arran del nomenament de James Martin per dedicar-se a la pastoral amb les persones LGTB, el Sant Pare li recordava que és un sacerdot per a tots i totes, com Déu és pare de tots i totes, i mostrava el seu desig que pugui continuar d'aquesta manera sent proper, compassiu i amb molta tendresa. I el papa també és notícia perquè assegura que els avis són els artífexs de la revolució de la tendresa que allibera de la guerra. En el missatge fet públic avui amb motiu de la segona jornada mundial dels avis, que se celebrarà el 24 de juliol, Francesc anima els creients a ser amos d'una forma de vida pacífica i atenta als febles, protegint el món, mirant l'ancianitat com un temps de pregària per convertir els cors. A més, invita les parròquies i comunitats a realitzar una obra de misericòrdia visitant les persones grans que estan soles. El pontífex recorda que els temps actuals són de prova, marcats per la pandèmia, una tempesta inesperada i furiosa per la guerra que fereix la pau i el desenvolupament a escala mundial. En aquesta línia, alerta davant del perill de no mirar altres epidèmies i altres formes generalitzades de violència que amenacen la família humana i la nostra casa comuna. Finalment, el bisbe de Roma invita tothom a celebrar junts la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians amb la idea de fer que ningú no visqui aquest dia en la soledat.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
2 minuts i mig i seran les dues. El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, va destacar ahir en una entrevista a Ràdio Estel que les reformes de la catedral que es van presentar i es van beneir dissabte són completes i obren la façana més que mai, com també tota la seu, a la ciutat.
En primer lloc s'ha fet una neteja, perquè des de que es va construir aquesta façana, que per altra banda està inacabada, no s'ha acabat de construir, el projecte inicial era molt més gran, però des de que es van parar les obres pràcticament no s'havia fet ninguna neteja de la façana. En segon lloc, s'han restaurat diversos elements arquitectònics de la façana, com algunes cornises, que per l'efecte del temps, de l'oració, de l'erosió, de altres moments bèl·lics que ha tingut la ciutat i que han afectat a la catedral, llavors necessitava alguns elements, una restauració per evitar filtracions d'aigua dins l'edifici. Llavors, el que s'ha fet és restaurar aquests elements i fer una neteja general de la façana. A mesura que anava fent-se la neteja, si en algun punt es necessitava una restauració d'algun element, evidentment es feia, sí.
Enric Benavent va valorar molt positivament la implicació de les autoritats civils i la societat tortosina en aquesta gran obra que s'ha fet en només un any. Ho deixem aquí, tornem a 6:45. Ara seguiu amb el programa de Joan Trias i tot l'equip. Estel Migdia, fins després.
Reconeixement al doctor Josep Maria Martí Bonet. Al Catalunya Cristiana remarquem que el punt de partida de l'exposició Fides Ex Auditu, mig segle amb el patrimoni de l'Església, és commemorar els 50 anys del seu nomenament com a director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona i de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. El mateix Martí Bonet ens parla del treball desenvolupat durant aquest mig segle.
El treball que hem fet ha sigut un treball de recerca de les coses bones, de l'art. El trobar-se realment amb Déu Nostre Senyor és quan l'home es dignifica. I això ho dona l'art, ho dona l'arxiu, ho dona la biblioteca, ho dona la serenor, ho dona l'admiració dels